Hola, família, què tal? Bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Superada la primera jornada de partits de seleccions, aquesta perillosa aturada, anem amb el parte. En surt amb Cubarsías, quins al turmell, no és greu, però és que el partit contra Osasuna de Lliga el tenim en 6 dies. No es descarta que torni cap a Barcelona. Amb Pedri i Yamal vaig tenir la sensació que no es deixaven la vida ahir, regulant una mica, sensació meva, eh? I Rafinha, aquest sí, va estar en plan capità, va jugar el partit sencer en Brasil i no va veure groga, així que es queda per jugar contra l'Argentina la nit de dimarts a dimecres. Seguim gaudint de bons partits de seleccions, com el d'ahir a The Quip, però seguim també amb els dits creuats. Espanya va treure un bon empat a 2 a Rotterdam. Diumenge tenim el partit de tornada a València per una plaça a la Final Four d'aquesta Nations League. Ahir Pedri, Yamal i Cubarsí van ser titulars i Olmo va entrar a la segona part. De Jong va ser titular a Holanda, va fer un gran partit, molt bon partit de De Jong, va jugar 75 minuts. També ahir Croàcia 2, França 0, Dinamarca 1, Portugal 0 i Itàlia 1, Alemanya 2. Això a Europa, Sud-amèrica, Brasil 2, Colòmbia 1, amb gols de Vinícius i Rafinha, que va marcar de penal i va jugar, com us deia, tot el partit. Avui tenim Uruguai i Argentina amb Araujo. A l'Espanyol estem pendents també dels seus internacionals, Cumbula, Kral i Omar. Omar és el primer en jugar, juga avui Níger-Marroc. Al Girona, ahir va jugar Sigankov, 90 minuts en el Ucraïna 3, Bèlgica 1, que es va jugar a Múrcia. I avui li toca a Yangel, en l'Equador, Venezuela. A la Lliga Femenina tenim clàssic diumenge al matí, Barça-Real Madrid a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Primer contra segon, separades per 7 punts. Demà a la tarda a la Lliga Femenina tenim Levante-Badalona, Atlètic Club a les 4 i a 6:45 Espanyol-Levante. En bàsquet tenim bon partit d'Eurolliga aquest vespre al Palau, Barça-Zalgiris, amb el Barça lluitant per estar entre els 8 primers, l'Uni Girona classificat per semifinals de la Copa de la Reina després de superar el Guernica 71-68, demà semifinals contra el Múrcia. En futbol sala està en joc la Copa d'Espanya a Múrcia, avui tenim duel català en quarts de final, Barça-Santa Coloma un quart de 10. En Fórmula 1 tenim el Gran Premi de la Xina aquest cap de setmana, Hamilton amb Ferrari ha fet la pole en la classificació a l'esprint, Alonso sortirà a l'11, Carlos Sainz al 13. En tenis a Miami, aquesta tarda juga Paula Badosa contra la canadenca Victoria Mboko i en waterpolo tenim demà quarts de final anada de la Champions femenina amb duel català Sant Andreu-Mataró i també Sabadell-Alimos. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Petón i el Toni Freixa i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, creieu que el Barça començarà la temporada que ve al Camp Nou? Esteu votant que sí al 25%, que no al 75%. D'això parlarem també avui al programa amb protagonista. En clau espanyol, sempre tocant fusta, per qui patiu més que prengui mal? Kral, 6%, guanya Cumbula amb el 66% dels vots, Omar, 28%. I en clau Girona, ahir ens va dir aquí del Figeli que pel Girona el caviar està a primera divisió, en jugar a primera divisió. Esteu d'acord? Sí, 90%, no 10%. Héctor García està al control de so, Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja a roda Esports Cope.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir?, te iba a decir.
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Sí, Déu. Comencem l'Esports Cope d'avui divendres, un altre divendres plujós, i comencem el programa mirant cap als partits de seleccions, que la selecció espanyola va empatar 2 a Holanda, però els culers estan pendents de Cubarsí, que es va retirar a la primera part amb molèsties al turmell. Missatge tranquil·litzador després del partit del seleccionador Luis de la Fuente.
Anda con una molestia, no parece nada serio, de hecho creemos que va a estar en condiciones para el domingo, pero en previsión de que no se pueda recuperar, Vamos a incorporar a Benita en Mario Gila, que se incorpora mañana. Y bueno, vamos a ver cómo evolucionan. Tiene también un golpe muy, muy fuerte Robin. E insisto, en previsión de que pudiera surgir algún contratiempo, pues vamos a cubrirnos las espaldas y asegurar esa demarcación.
Doncs busquem ara l'última hora d'aquest tema des de la concentració de la, ja de la selecció espanyola a València i està allà també el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, cuéntanos lo que sepas de cómo está Cubarsí, Miguel Ángel.
Bueno, pues lo que sabemos es que tuvo que ser sustituido antes del descanso por Hausen, que tuvo una torcedura de tobillo, que cuando el árbitro pitaba el descanso, pues cruzó todo el campo para dirigirse al vestuario sin la bota de derecha. Y bueno, no es grave, evidentemente, pero va a ser sometido, el equipo ha volado esta mañana desde Rotterdam, va a ser sometido a pruebas esta mañana para determinar exactamente qué grado tiene el, en principio, esguince que ha sufrido. Lo normal es que acabe abandonando la concentración, no se va a correr ningún riesgo, no se va a arriesgar. Ayer además Luis de la Fuente desvelaba que se llamaba Mario Gila, el central del Alacho, procedente de la cantera del Real Madrid, así que yo creo que Pau Cubarsí, lo normal es que esta tarde abandone la concentración. También estamos pendientes del Lenormand, que sufrió una durísima,
entrada, y Miguel Ángel, una entrada terrorífica, ¿eh?
Sí, sí, vamos, cartulina roja, claro. Se quedó con 10 Países Bajos y se retorcía de dolor sobre el césped. Evidentemente después del partido se le aplicó hielo. Parece que en este caso solo es un golpe, aunque muy doloroso, y yo creo que Lenormand sí va a aguantar. Pero Cubarsí, lo normal es que, siguiendo el protocolo, si es un esguince, esta tarde se marcha para Barcelona.
Perfecto. ¿El equipo que trabaja esta tarde o qué? O...
Sí, sí, sí. Hay entrenamiento a puerta abierta a partir de las 7 en Mestalla. Entrenamiento benéfico para los afectados por la dana. Así que partido importante, además que viene rodeado de esta circunstancia especial, de lo que sucedió en esta zona hace 4 meses, y evidentemente pues se va a llenar Mestalla, y yo creo que esta tarde no creo que se llene el estadio, pero que va a haber muy buena entrada para presenciar el entrenamiento de recuperación de la selección.
Gracias, Miguel Ángel, un abrazo.
Otro, hasta luego, chao.
Hasta luego. Víctor Navarro, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Aquí al Barça, evidentment, molt pendents des d'ahir a la nit de Cubarsí. Saben que no és greu, que no hi ha una lesió important, però imagino que al Barça estarien encantats que tornés cap aquí, no?
Sí, el que volen és que torni aquesta mateixa tarda. Tal deia Miguelito que ell creu que tornarà, doncs és el que volen al Barça. Sobretot pensant en la partida de dijous, perquè tenen un problema ara mateix als centrals. Cubarsí no és greu, ho deia, un esguinç al turmell dret. Esperen que torni, que recuperi, que descansi si 2-3 dies i ja entreni a partir de dilluns, tard de dimarts, a les ordres de Hansi Flick, perquè Íñigo Martínez ara mateix és baixa, no va anar a la selecció precisament, una inflamació del menisc del genoll dret, deien 2 setmanes de baixa, ara mateix no podria jugar contra Osasuna, veurem la setmana vinent quan tornin als entrenaments. Christensen començarà la propera setmana amb els entrenaments després de recaure de la seva lesió al sòl i de la cama dreta, només porta 26 minuts aquesta temporada, també descartat pel partit contra Osasuna, i Araujo juga aquesta nit, en teoria és titular contra Argentina, juga a Montevideo a 4.000 metres per damunt del nivell del mar i juga a l'Uruguai i Argentina sent titular. Si allibera Bielsa, si l'allibera, llavors serien bones notícies per Flick, però ara mateix només té de central 100% disponible Eric García, així que el que vol el Barça és que torni a Cubarsí per poder tenir una bona defensa dijous contra Osasuna i ja diumenge vinent i arriben també al Girona.
Doncs alarma central per Hansi Flick. Hola Gil, bona tarda.
Què hi ha, Jordi? Bona tarda.
Com els ha anat a la resta? Estaven pendents, per exemple, aquesta matinada de Rafinha, que estava percebut, si veia targeta, es lliurava del següent partit de Brasil contra l'Argentina, però no l'ha vista, eh?
Les bones notícies. Un gol i una assistència en el Brasil 2, Colòmbia 1. Les dolentes. No va veure la targeta. A més, és viral una imatge de Rafinha donant una empenta a l'últim minut de partit a Vinícius, quan el Brasil el canvia per perdre temps, perquè Vinícius també estava percebut de suspensió. Si hagués vist la groga, doncs seria, hagués estat Vinícius el que hagués fet la maleta i no pas Rafinha. Declaració del brasiler als companys de Globo Esporte sobre la seva possibilitat per la pilota d'or.
Eu já falei algumas vezes em outras entrevistas que é o fato de eu, no final da temporada, né, ou no dia lá, ser nomeado para um dos favoritos para a Bola de Ouro, para mim já é uma vitória. Depois de tudo que eu passei na minha carreira, depois de tudo que eu passei para chegar até aqui, para mim é
uma vitória. El fet que em nomini com un dels favorits ja és una victòria per mi després de tot el que ha passat a la meva carrera esportiva. De la resta d'internacionals, ho destacaves en titulars, molt bon partit de Dijon al Països Baixos, Espanya, capo del mig camp de la selecció de Ronald Koeman, Pedri i Lamin 65 minuts, Olmo 25, recordem, Ferran Torres no va jugar. En una jornada on Koundé va disputar els 90 minuts del Croàcia 2 França 0, s'ha complicat la vida la selecció francesa, que haurà de remuntar en el partit de tornada, en aquesta Lliga de Nacions, Dinamarca 1, Portugal 0, Itàlia 1, Alemanya 2, i al voltant del que deia Víctor, d'aquest Uruguai Argentina, caldrà recordar que Bielsa té convocats a 38 futbolistes.
Carai.
I que el següent d'Uruguai és jugar a camp de Bolívia, a Alçada. I el que barrunta la premsa d'uruguaiana és que Bielsa farà dos equips molt diferents. És a dir, avui posarà un equip netament competitiu per jugar davant d'Argentina, mentre que Bolívia posaria una alineació més física i, en aquest sentit, Araujo podria veure's alliberat. Recordem, avui 20:45, Polònia-Lituània amb Lewandowski, i també Espanya-Txèquia sots 21, amb Pablo Torre, Fermín i Gerard Martín. També es comenta que, com que són partits amistosos de la sots 21, algun dels blaugranes podria veure's també alliberat avui per poder tornar a temps per aquest Barça o Osasuna de dijous vinent.
Feta el parte detallat dels internacionals del Barça, analitzem l'Holanda-Espanya d'ahir. Partit que va acabar amb empat a dos, recordem-ho. Ho fem amb Roberto Morales, de l'agència EFE. Roberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, buen partido ayer, un partido de alternativas. Empezó muy bien España, pero luego Holanda apretó mucho y dominó en un gran tramo del partido. Y al final, bueno, pues ellos al quedarse con 10, lo pudimos aprovechar bien.
Bueno, yo creo que es un toque de atención a la selección española para que vea que si no toma los partidos con la intensidad que requiere el rival, y en este caso estábamos hablando de un semifinalista de la Eurocopa, pues te puedes llevar un susto. Yo creo que España se vio muy superior con un buen inicio de partido. Luego el gol tan tempranero creo que le hizo levantar un poco el pie del acelerador y vio que en esas, en un país como Países Bajos, en un estadio como De Kuip, pues con la intensidad y con la verticalidad que tiene el equipo dirigido por Koeman, te puede generar problemas. Estuvo a punto de cortarse la racha de 21 partidos consecutivos en partido oficial sin perder, muy cerquita, si no es por esa expulsión, esa reacción final que, si nos quedamos con algo positivo, es la personalidad que tuvo España para de nuevo marcar en los últimos minutos y salvar un partido.
Sí, sí, tal y como fue el partido, al final 2-2 bien, ¿no?
Yo creo que es un resultado justo, porque podemos decir que fue mejor Países Bajos si miramos el cómputo global de minutos, pero bueno, el inicio de campeona de Europa, de imagen de campeona de la selección, y el final, el orgullo y la reacción que tuvo para no dar nada por perdido y esperar a Mestalla el domingo, pues yo creo que le hizo merecer ese empate, pero que si llega a ser derrota, ya te digo, no nos haya sorprendido.
De la Fuente sacó a Pedri y a Yamal, que tampoco estaban en su mejor día, ¿eh?
A mí me gustó cómo empezó Pedri por la movilidad, generó la primera ocasión apenas a los dos minutos, se le veía muy participativo, con mucha movilidad en las zonas de ataque, pero es verdad que España se vino abajo en el centro del campo. Ese típico día que se echa mucho de menos la figura de Rodri, no digo que Zubimendi no estuviera bien, pero que no tuvo consistencia, Fabián también se le notó la carga de partidos, y yo creo que Pedri, el nivel de excelencia que está mostrando en el Barcelona, no puede ser cada tres días, y ayer, como apretó el rival, como se puso el partido, creo que bajó su nivel. Me llamó más la atención el nivel bajo para lo que nos tiene acostumbrados también de Lamine Yamal. Yo creo que fue el peor partido de Lamine en la selección, ya no solo en imprecisiones, en estar menos fino en las oportunidades que tuvo de generar peligro en ataque, que aún así puso un par de centros buenos, pero y el gol, el primero, nace de un robo suyo, pero me sorprendió la poca implicación defensiva que tuvo. O sea, Pedro Porro lo pasó fatal porque Lamin no le ayudaba mucho en defensa, y yo creo que por ahí vino el cambio tempranero de Luis de la Fuente.
Claro, aquí miramos mucho también a De Jong, y ayer me parece que hizo un auténtico partidazo. En el Barça tiene que repartirse más el papel de generador de juego con Pedri, pero ayer lo vi en plan jefe absoluto en Holanda.
Se hizo el dueño del partido.
¿Verdad?
Es por donde te decía que a la selección se le empezó a ir el encuentro por ahí, porque perdió el dominio del balón, España sin balón sufre mucho, y ahí emergió la figura de De Jong, que creo que hizo jugar a muy buen ritmo a Países Bajos, que le dio velocidad, que le dio verticalidad, que conectó muy bien con los de arriba, tuvo muy buena visión en el pase, y mejoró a una selección que bueno, que es peligrosa, pero que yo creo que tenemos armas para ganarla en Mestalla.
Ok. Roberto, gracias por el análisis. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, estará.
Chao. 3:21, pausa, y parlem del no retorn del Barça al Camp Nou de moment.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5. Y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ahir vam conèixer ja de forma oficial que el Barça acabarà la temporada a Montjuïc. Seguim sense saber quan tornarà al Camp Nou. Tenim al telèfon a Xavi Vilajoana, exdirectiu del Barça, va ser responsable del futbol base, del femení, també va ser precandidat a les últimes eleccions, però és que el Xavi Vilajoana és del RAM, de fet, és el president de Construmat. Xavi, hola, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Bona tarda, com estem, Xavi?
Tot bé, molt enfeinat, però bé.
Sí, que tenim Construmat ja allò a tombar de cantonada, eh?
Sí, el del 21-23 de maig, o sigui que ja estem a la recta final.
Molt bé. Escolta, Xavi, ahir vam saber definitivament i oficialment que el Barça no tornarà a jugar a l'estadi del Camp Nou aquesta temporada. Imagino que no t'ha agafat per sorpresa, no?
No, per mi no va ser cap notícia. De fet, des del primer dia, i podem tirar de maroteca,
sí.
Estava claríssim cap als que coneixem el sector i sabem com funciona aquest tipus de projectes, era impossible complir amb els timings que van dir des del club.
Sí. La pregunta és quan podrà tornar al Barça. Xavi, et fas una idea o no? Tu que coneixes el sector.
A veure, jo ho veig molt complicat perquè no només és l'avanç físic, diguéssim, de les obres. Hi ha molts col·laterals a nivell de permisos, a llicències, etc, que condicionen qualsevol obertura, no només d'un estadi de futbol, que encara més, no?, per les seves dimensions, sinó perquè, clar, al final és un estadi, en un estadi si fan activitats, si fa una activitat. I el fet de fer una activitat comporta moltes obligacions, i aquestes obligacions s'han d'haver previst des d'un inici. Jo, en aquest cas, desconec si en el seu moment, quan es va sol·licitar la llicència, amb el nou projecte, es va preveure. Això ho desconec. El que sí que tinc clar és que des de l'administració no faran cap excepció i, per tant, s'haurà de complir estrictament amb la legalitat per tal d'obrir una instal·lació d'aquestes dimensions. Aleshores, jo veient el que es pot veure, l'estat de les obres, jo ja vaig dir que, evidentment, aquesta temporada impossible i
començar la que ve.
Tinc molts dubtes, molts.
Tens dubtes?
Molts.
Sí, sí. Tu deies abans, bueno, tireu de maroteca. Jo he tirat de maroteca i ahir vaig revisar una entrevista que et feien a la Contra de la Vanguardia fa, em sembla que era un parell d'anys, que tu ja mostraves les teves reticències quan el club va triar l'empresa constructora turca. I els motius que el Barça donava per triar aquesta empresa van ser bàsicament que s'ajustarien a pressupost i que estarien en termini, que ho farien ràpid, i evidentment el temps va passant i ja estem com a mínim fora del primer termini que s'havia donat.
Exacte. De moment estan fora de termini.
Sí.
Per les raons que siguin, però de moment ja estan fora de termini. I també estaran fora de pressupost.
Estan fora de pressupost.
Ja, sembla segur, ja t'ho anticipo.
Ja, molt fora, molt
no
fora.
Tinc... Bueno, això de molt o poc és relatiu, segons la noció del que un pugui considerar molt o poc, però serà evident, és evident. Vaja. Primer, sí. Perquè et dic una cosa, normalment un pressupost s'ajusta a un temps. Si aquest temps s'allarga 6 mesos, que en principi no estava previst, perquè si tenien previst fer-ho amb el temps que van dir, els costos van associats a aquell temps. Perquè no és només, escolti'm, l'industrial que em ve a fer l'estructura, que tinc impactat un preu, d'acord, perquè ell sí, però tots els costos indirectes que suposa una obra d'aquestes dimensions, tu els dimensiones pel temps que et durarà l'obra. Si et dura un any més, doncs aquests costos també augmenten proporcionalment. Per tant, ajustat a pressupost, segur que no.
Per tant, entenc que el Barça en algun moment estarà en el seu dret de demanar algun tipus d'indemnització, no sé si a final d'obra o quan es fa això.
Mira, jo amb això també el paper ho aguanta tot, i tu pots escriure el que vulguis en un acord, i al final pots o no pots tenir raó quan tu demanes una indemnització o no. El que tinc clar és que si no s'ha demanat ja és perquè no ho deuen tenir clar del tot que poden reclamar aquesta indemnització. I quan no tens clar des d'una part que no pots reclamar una indemnització, vol dir que assumeixes part d'aquesta responsabilitat. Perquè si jo estic convençut que tinc raó i que es retrasen per causes alienes a mi, el dia següent reclamo. I després un jutge ja decidirà, però jo reclamo el dia següent. I això ens consta que no s'ha fet. Per tant, vol dir que el club indirectament està assumint responsabilitat respecte a aquest retard que s'està produint. I això és el que no entenc.
Al final, Xavi, està passant el que els que no som entesos en la matèria també veiem tothom, no? Que és com quan fas unes obres, s'ha fet molt aquesta comparació, però és que és així, quan fas unes obres a casa et diuen et costarà tant i t'ho acabarem tal dia, i al final t'acaba costant sempre una mica més i s'acaben una mica més tard.
Ja, però no, però a mi no m'agrada aquesta, ho sento, però discrepo, des d'aquest punt de vista. Normalment les obres, quan està tot ben definit, ben projectat, tot ben claret des del principi, abans de començar les obres, si no hi ha causes sobrevingudes, els pressupostos s'ajusten molt al que s'ha pactat. Però, evidentment, amb un estudi molt curós i molt fi de les obres que s'han de fer. Quin problema hi ha de dirigir aquí? Que el projecte executiu complet, allò amb tots els detalls i tot, no es tenia quan es va contractar. Per tant, és un dels motius pels quals, lògicament, tu no pots reclamar indemnitzacions. Escolti'm, si jo encara no sé la marca, ja no dic marca, és igual, el tipus de, no sé, de sanitaris, per posar-ho una cosa molt simple, que la gent pugui entendre, escolti'm, si vostè no m'ha definit encara això, això i això, jo com a constructora li diré, jo què vol que li digui, fins que no em defineixi, jo no puc continuar. Per tant, el que causa els majors contradictoris i els majors increments de costos o diferències de cost i augments del pressupost de qualsevol obra són les indefinicions. I les indefinicions depenen de qui defineix el projecte, mai més ben dit, que en aquest cas és el club.
Per tu va ser un error triar l'empresa que es va triar per tirar endavant el projecte?
Jo conceptualment no considero un error com a tal. A mi jo crec que la forma va ser absolutament errònia. És a dir, va ser absolutament precipitada. El club en el seu moment, quan va entrar el nou president, va decidir que canviava el projecte inicial. No? Famosa llotges que les van passar a la segona graderia, ampliar la tercera, no? O sigui, fer-la de nou i no acabar-la. Bueno, van decidir que això, bueno, pues si decideixes un canvi d'aquesta magnitud, has de reestudiar-ho tot una altra vegada amb temps, perquè precisament no et passi el que ens està passant, que és adjudicar una obra amb un projecte a mig fer, o no amb el detall que requeriria un projecte d'aquest tipus, perquè no es produeixin distorsions en el plaç i en els costos.
Molt bé, Xavi. El tema del camp no acaba d'anar bé, però com a mínim l'equip funciona, eh? Suposo que tu, que ets tan futboler i que t'agrada tant el futbol, estaràs content, no?
Home, estic content perquè funciona, i perdoneu, però m'agrada recordar-ho, amb tots els nois, nens, se'ls hi pot dir nens, perquè molts ho són,
sí.
Que vaig tenir durant 4 anys, i molts d'ells que vaig fitxar mentre jo estava al futbol base. I és quelcom que a mi m'enorgulleix, no a nivell personal, sinó a nivell de Barça, perquè és quelcom, ja em coneixes, que he defensat sempre, que és apostar per la gent de la casa, però apostar-hi de veritat, no com a segon plat, És a dir, no perquè no puc fitxar a 10 supercracks, o teòricament supercracks, aposto per la Masia. No, és al revés. Primer s'ha d'apostar per la gent de la casa, i en cas que algun, hi hagi alguna peça que s'ha de completar, s'ha d'anar a buscar fora.
Tu, Xavi, va ser precandidat a les últimes eleccions. Sí. No sé quan seran les properes. Toquen, com a molt tard, l'estiu del 26. Ho tornaràs a intentar?
Sí. Bueno, és possible.
Possible.
És molt possible, perquè malgrat que el primer equip funciona, estic d'acord i estic encantat des d'aquest punt de vista que funcioni, estic encantat, perquè a més els protagonistes d'aquest equip, molts d'ells els conec de fa molt temps i bueno, els puc considerar com part meva, emocionalment parlant, que ningú es pensi que m'estic atribuint més del que em correspon, Sí. Però jo crec que el Barça com a club o institució és molt més que no només el primer equip. Jo sé que és el que es veu més, el més visual, el que ens provoca més emocions, tant en positiu com en negatiu. És veritat que un Barça ha de mostrar, s'ha de gestionar i ha de fer moltes altres coses que crec que avui en dia no s'estan fent.
Ok. Xavi Vilajona, un plaer. Gràcies per atendre'ns. Estem en contacte.
Un plaer, gràcies a vosaltres.
I 32. No riguis, Víctor. Manos a la obra. Manos a la obra.
Manolo y Benito.
Escolta, una cosa més abans del debat, que s'ha cancel·lat pel mal temps la marxa culer a Montserrat, que havia de sortir en part aquesta nit des de la ciutat esportiva, no?
Sí, pel temporal de pluges ha informat el Barça, ho deixen per més endavant, no han dit el dia, però que sí que suspenien per tema de seguretat de la gent que participava, més d'un miler de culers, d'aficionats, que feien aquestes dues marxes. La primera avui, com deia, sortia la marxa llarga a la nit.
Aquesta pels valents, eh?
Aquesta pels valents, perquè és més que una marató, és 46,7 quilòmetres des del Johan Cruyff fins a Montserrat. A les 12 de la nit, en un acte que estava previst que hi participés Elena Fori i David Carabén amb uns parlaments, i després sortia aquesta marxa, evidentment, durant la ruta hi havia llocs d'avituallament i perquè poguessin una mica recuperar forces als qui la fessin. I després hi havia una marxa curta que sortia demà a les 9 del matí des de Collbató, que és de 6,6 quilòmetres des de Collbató fins a Montserrat, on participava també la vicepresidenta Elena Fort i els directius Antonio Escudero i Josep Ignasi i Macià. Després ja es trobava tothom a l'esplanada de la Badia de Montserrat, i hi havia a les 10 del matí una actuació de la comparsa blaugrana, hi havia ball de sardanes a les 12, i després ja a un quart d'una del migdia estava previst demà un parlament del president Laporta, i després a la una eucaristia a la Basílica de Montserrat. Doncs tot això es deixa per més endavant, no es cancela definitivament, sinó que per les pluges ja dirà el club que queda per més endavant aquesta, que és una de les grans fites que tenia el Barça en el seu 125è aniversari.
Perfecte, ja ho farem més endavant quan el temps acompanyi. Víctor, gràcies.
Gràcies.
De seguida el debat.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara el debat amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Ja? Bona tarda. I amb el Toni Freixa. Hola, Toni, bona tarda.
Què tal, com esteu? Bona tarda.
Molt bé, home, t'havies apuntat tu a la marxa a culer, Toni, o no?
No m'havia apuntat, però volia fer-la. Se'm va passar la... Igualment, potser m'hagués incorporat sense dorsar, jo què sé. Però és una molt bona idea, eh? M'agrada molt.
Però la llarga o la curta haguessis fet tu? La de 47 quilòmetres o la de 6?
Home, les coses, si es fan, s'han de fer bé. S'han de fer bé. S'ha de sortir a les 12 de la nit, caminar tota la nit i veure sortir el sol, arribant a Montserrat, una jornada que hagués estat magnífica. A veure si quan es celebri de veritat la puc fer.
Vale. ¿Eres petón tú de pasear también, de andar kilometrajes largos o qué?
Yo hubiera ido corriendo.
O sea, estás en forma, te estás en forma.
Tony, hasta luego. Tony, te espero ahí arriba. Que sepáis una cosa, que hasta que no vayáis a ver a la Mureneta no ganéis un partido más. Y en medio está lo de la copa, esta.
O sea, ¿sí?
Vais a salir esquilmados porque...
Hay ganas de revancha, petón, ¿o qué?
ese beso al pilar de la Moreneta, que sí, es fundamental.
¿Hay ganas de revancha, Petón, o qué?
Eso total, os queda, total, Petón, eso os queda.
Bueno, o sea, has de saber una cosa. Bueno, en fin, es que ya lo dije una vez y se enfadó la conferencia episcopal conmigo, pero...
Ojo, Petón.
Claro, se echan a todos, porque al final yo encontré la manera, y es que se me ocurrió decir que Dios es del Madrid, pero que su Santísima Madre, con los siete puñales en el corazón, es atlética, a machamartillo, o sea, la Virgen es del Atleti totalmente. Pero tengo que dejaros una rendijilla a vosotros, así que vamos a olvidarlo.
Bueno.
Simplemente, lo que digo es que me preguntabas si hay dolor de esta semana tan absurda, es absurda, y lo hay.
Bueno, han sido dos jornadas importantes.
Bueno, no, primero por cómo sucede lo de la Champions, es una cosa increíble. Bueno, ya prácticamente hay unanimidad. Es que no hay un especialista en imagen que no insinúe que hay incluso una manipulación de la imagen de la UEFA, como si hubiera sido una consecución de una foto proseguida por otra. Y partiendo de esa, crear una imagen de movimiento. O sea, hay cosas que son verdaderamente antológicas y que yo desconozco porque carezco de ese grado técnico. Lo que desde luego es evidente es la falta de evidencia, como dice Sirer. Lo he visto 100 veces y solo puedo decir que lo que han hecho al Atlético de Madrid es una completa basura. Lo que decía Lineker, lo que decía Van Basten. Partiendo de eso, que efectivamente tiene tres trayectorias o más esa jornada, te presentas contra el Barça, lo haces bien, pero te da lo que te da. Si el Atlético de Madrid no recibe ese gol de Lewandowski, de la energía que te puede dar llevar un 2-0, quizá hubiera podido sostenerse hasta el final. Pero yo cuando vi el gol de Lewandowski dije, sí, es que no, les van a dar las piernas, y no le dieron.
Sí, yo tuve la misma sensación, Tony. Cuando metió de Lewandowski, cuando mete el Atlético de Madrid el segundo, pensé, ya está esto, listo. Y cuando mete Lewandowski tan rápido, también pensé, lo pueden levantar.
Sí, claro, fue muy importante ese gol inmediatamente después del segundo. Yo te debo decir que a mí este equipo me inspira como pocas otras ocasiones ha pasado en el Barça, que sí que hemos tenido equipos así, pero esa sensación de que en ningún momento el partido está perdido. O sea, recuerdo el Barça de Cruyff, por ejemplo, yo estaba viendo el partido de la final de Atenas contra el Milan, que perdimos estrepitosamente. Yo con el 3-0 aún creía que podíamos remontar y estaba mirando el partido, mis amigos ya dejaban de mirar la televisión, pero yo tenía fe. Con el Barça de Guardiola me pasaba lo mismo, ¿no? Esa capacidad de darle la vuelta a las situaciones. Y este Barça de Flick, con este atrevimiento que tiene siempre y esa apuesta por el fútbol ofensivo, cómo arriesga, igual encaja que marca, ¿no? Y no abandona nunca los partidos, y lo ha demostrado esa temporada, remontando, por ejemplo, en campo del Benfica, contra el propio Atlético de Madrid en el partido de Copa, el partido de ida, perdiendo 0-2, se pone 4-2. O sea, yo en ningún momento pensé que el Barça no tenía opciones. Claro, si encima marca el 2-1 inmediatamente, entonces ya sí que, como todos pensamos, pues veíamos que eso ya estaba encaminado y bueno, fue una gran alegría porque es de esos partidos donde se demuestra que ya no solo tienes fútbol, sino sobre todo que tienes una cosa muy importante para competir, que es la confianza, la mentalidad, el carácter, todo eso es muy importante.
Sí, sí. Hoy estáis viviendo esta jornada de partidos de selecciones para disfrutar de los partidos o un poco sufriendo un poquito porque no le pase nada importante a ningún futbolista importante de vuestro equipo. Petón.
No, yo quería utilizar una palabra impropia de nosotros, que es testear, que no existe, es una mierda seca, pero que viene a decir examinar, pero todavía con más fuerza, me parece a mí, los comportamientos de los jugadores. Y vi alguna cosa que os debe preocupar, porque a mí me preocupó ayer, y vi alguna cosa que hay que tener en cuenta para el futuro también en positivo. ¿Qué vi que me preocupó? Pedri. No ganó ni un duelo.
Yo creo que ayer, yo lo he dicho antes, al empezar el programa, que me dio la sensación de que, bueno, de que se regulaba un poquito. Y Yamal también. Me dio la sensación,
ojalá,
no lo sé.
Yo con Lamine no lo vi. No vi eso. Pero con Pedri vi, en esos instantes en los que a Pedri, eso lo hemos visto, está saturado de partidos. Y a hombre, que te llegue de golpe es difícil. Como tú dices, seguramente sería ir pensando, equilibrando. Pero había acciones en las que él, con chispa todo el año, es básico, es el mejor mediocampista de la liga. Adelantaba y ganaba, y ayer no. Voy a estar atento a los próximos partidos de Pedri. No digo que vaya a suceder, digo que vi y que puede ser un mal síntoma. Eso es lo primero. Pero vi apariciones en la selección que de verdad yo estaba esperando, porque yo veo a la sub-19, veo a la sub-21, veo cómo ha sido la evolución de Heiden y veo cómo un futbolista que le hemos levantado a Holanda es ahora mismo uno de los mejores centrales, no de los más prometedores, de los mejores de la Premier, y está jugando con España. Es para equipo grande en España. Y el Barça ni tiene pasta ni seguramente necesidad, porque Cubarsí está es todavía mejor. Siendo este buenísimo, pero yo creo que el Madrid va a estar en esa pelea.
Bueno, Toni, ¿qué sensaciones tuviste tú ayer viendo el partido? ¿Estás de acuerdo con lo de Pedri o qué detectaste ahí?
Sí, también es verdad que la selección holandesa hizo un buen partido.
Bien, sí, muy intensa.
Y muy intensa.
Y de Jong, muy bien, partidazo.
Sí, supo dar la vuelta al marcador. Hay que tener en cuenta que a la selección española normalmente le crean poco peligro y le hacen pocos goles. Y ayer, pues Holanda pudo marcar incluso hasta más de 2 goles. Recuerdo un remate desde la frontal que pega en el larguero, alguna intervención de Unai bastante buena. Bueno, es un partido, al final, entre dos selecciones que están en la élite del fútbol europeo y no hay que esperar que siempre el equipo que tú apoyas sea netamente superior al rival, ¿no? En cuanto a la participación de los jugadores, pues no está de más que Pedri se regule. Si al final eso sirve para que pueda terminar la temporada al más alto nivel y no se lesione, pues bienvenido sea, ¿no? En ese sentido, tampoco soy de los que critica que los jugadores vayan a salir a la selección. Es un debate que me cansa bastante. Al final, un jugador está en la selección porque él quiere. Bueno, porque el seleccionador lo convoca, evidentemente, pero sobre todo porque él quiere. Bueno, o sea, si alguien podría acabar con eso, no son los clubs, que siempre dicen, no, es que el club tiene que hacer o tiene... No, es el jugador que no quiera o no pueda, como ha sucedido, por ejemplo, con Marc Casado por la lesión que tiene, y también en el caso de Íñigo Martínez, pues
no, como está. Pasa en el tenis, Toni, Copa Davis, no voy.
Claro, ya está. O sea, no hay que darle más vueltas. Los jugadores son los primeros que quieren estar con la selección y me parece bien pues que consigan los resultados, porque al final España ayer sacó un buen resultado para la vuelta, pensando en la vuelta, sí. y que además se regulen, si puede ser.
Perfecto, pues ahí lo dejamos, amigos. A pasar buen fin de semana, ¿eh? Petón, Toni, gracias a los dos.
Igualmente, abrazada.
Adiós, seguimos.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, opinió, informació, protagonistes...
Però és que, a més, el Pau a nosaltres ens va sobtar que defensivament era molt bo. És capaç de pressionar el central, que és capaç de ser agressiu a la marca, però és que, a més, és capaç doncs, amb la pilota continua sent molt bo.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I 43, parlem ara de l'Espanyol. Gil, que hi ha un nom que agafa força en clau futur, que és Marcos Fernández.
Marcos Fernández Sánchez, un noi de 21 anys, nascut a Cambrils, han passat a la cantera del Nàstic i que, en informació recollida per relevo per Mateo Moreto, ja està compromès per l'Espanyol per la propera temporada. És un davanter centre, encara que també pot caure al perfil d'extrem per la dreta, i està jugant al Betis B. Ha fet 8 gols en 25 partits aquesta temporada i està pagant una mica també el tema de que el Betis B va començar molt bé. El grup segon de primera ref va arribar fins i tot a ser líder, però després ha caigut una mica en el seu rendiment. Condicionants que farien que Marcos Fernández fos jugador de l'Espanyol la temporada vinent. Doncs home, aquest origen a Cambrils, que evidentment l'aproparia a casa seva, i el fet que el xicot veu que el Betis, amb una davantera amb Vitor Roque i companyia, no tindria moltes oportunitats d'arribada al primer equip. En canvi, entrant a una plantilla com la de l'Espanyol, que cal veure quin futur Frankfurt tenen els Vélez, Chedira, etcètera, etcètera, doncs potser tindria més opcions de jugar a la primera divisió. Marcos Fernández Sánchez, Betis B, 8 gols en 25 partits, jugador de l'Espanyol per la propera temporada. Un Espanyol que, i a l'igual que la resta d'equips de primera, està doncs pendent del que facin els seus internacionals. Per ordre cronològic, a 8:45 de la nit tenim una Anglaterra-Albània que compromet a Cúmbula, un Cúmbula que no va participar en la sessió de dimecres amb la seva selecció, sí en la de dijous, i que en principi tindria minuts en aquesta visita d'Albània a territori anglès. Mentre que a 10:45 de la nit tenim un Níger Marroc, 10:45 de la nit, Níger-Marroc.
No sé solo, si podré veure'l.
Solo para muy cafeteros, però partit que podria suposar el debut d'Omar El Hilali amb l'absoluta del Marroc. Fins demà, a 8:45 de la nit, no actuarà Kral en el partit que enfrontarà la República Txeca davant d'Islas Feroe, Illes Feroe, classificatori pel Mundial.
Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
I els internacionals del Girona, com els tenim?
Doncs mira, un va jugar ahir i un altre ho ha de fer teòricament avui. Sigankov va ser titular ahir i va disputar els 90 minuts en la victòria d'Ucraïna davant Bèlgica, partit de la Nations League. Va guanyar Ucraïna per 3-1, partit disputat a Múrcia. Hem de dir que el futbolista del Girona no va marcar, però sí va assistir en el segon gol del combinat ucraïnès que va començar perdent. És el partit que més va servir com a curiositats pel retorn de Courtois a la porteria de Bèlgica i, curiosament, els dos porters, el d'Ucraïna i el de Bèlgica, són del Real Madrid. Courtois i també Lunin. I avui, 10 de la nit, hora nostra, juga Venezuela. La Venezuela de Yangel Herrera s'enfronta a l'Equador. És un partit molt important, sobretot per la Vino Tinto, que porta 8 partits sense guanyar. És un enfrontament vàlid de classificació pel Mundial. Aquesta tongada de partits de seleccions és important en el cas de Yangel Herrera. Per què? Doncs perquè en l'anterior, al novembre, va tornar lesionat, està creuant els dits al Girona.
Anem amb la Lliga F. Tenim jornada i no és una jornada qualsevol, eh? Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Perquè és una jornada que ens porta a clàssic, que tenim Barça-Real Madrid i el partit es juga diumenge al matí a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
Sí, no en el Johan. El Barça puede dejar la Liga más sentenciada de lo que ya está si cumple los pronósticos, si vuelve no solo a ganar, sino golear al Real Madrid. El dato es demoledor. Las azulgrana han ganado los 18 partidos en los que se han enfrentado las madridistas sin que se vean indicios de que en esta próxima jornada se vaya a romper esta dinámica. En lo que va de temporada, el Barça ha superado al Real Madrid en la Copa de la Reina, en Liga y en la Supercopa de España. El balance, 17 goles a favor y uno en contra. La jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, quiere que se dé valor a estos números.
Aquí m'agradaria donar-li valor al que estem fent, perquè no sé si no m'equivoco, són unes 18 victòries de 18. El Madrid, quan ha jugat contra equips anglesos, nosaltres som les primeres que diem la Lliga anglesa, ho està fent molt bé, no? Però realment quan juga contra equips anglesos o els hi posa complicacions o guanya o empata, no? En canvi, contra nosaltres mai ha aconseguit una victòria, mai ha aconseguit un empat, i per tant a mi m'agradaria donar-nos valor a nosaltres més que les rivals, no?
La centrocampista ha aprovechado para pedir paciencia con la irrupción de la jugadora del filial, Sydney Schertenleib, que con 18 años deslumbró en el partido contra el Wolfsburgo con un golazo incluido.
A mí sí que me gustaría que seamos un poco cautos porque es muy joven y no es la primera vez que hemos visto en la carrera de un joven, una joven jugadora que por ensalzarla además no le hemos hecho un buen favor. Así que sabemos de su potencial, vamos a cuidarla porque es muy joven. Mi función ayudarla, tanto a ella como a otras jóvenes, para que en el futuro puedan ser el presente de este equipo, ¿no?
Creo que saldrá más a cuenta llamarle Sydney.
Sí, te has atrevido con el apellido y te ha salido bien, ¿eh?
Certainly, lo he ensayado.
Ok.
Vale, Nazaret, Valle
y... Yo la llamaré Sydney.
Roebuck son baja por lesión. El partido, recuerdo, 12 de la mañana, domingo, Olympic de Montjuïc.
Tenim Lliga F i Gil, també tenim jornada la primera ref. De fet, avui juga el Barça Atlètic, no?
D'aquí una estona, com aquell qui diu, a 8:45 de la nit, a Lezama, davant de l'Atlètic B. El Barça ve escuer, no cal dir-ho, i necessita ja una victòria que el permeti doncs concebre esperances de salvació. Diu Sergi Milà, el tècnic, que l'equip té assimilat els conceptes. Ara cal traduir-los en resultats.
Sí, el missatge és el mateix. Jo penso que ja hem aconseguit una estabilitat en pilota que ens permet dominar els partits, que ens permet tenir possessions llargues, que ens permet aproximar-nos també a situacions d'últim terç amb avantatge, i aquí al final són les parts una mica més determinants i més difícils, no? Jo crec que els nois estan amb una mentalitat molt bona per intentar corregir tots els conceptes que treballem a les dues meitats del camp, i aquí és on nosaltres hem intentat fer-nos cada vegada més forts.
Dissabte a les 7 de la tarda el Nàstic defensa plaça de playoff al camp del Zamora, mentre que diumenge a les 12 al Nacional l'Andorra intentarà entrar rebent la visita del Arenteiro.
10 minuts i arribarem a les 4 de la tarda. Fins aquí el futbol, de seguida bàsquet.
Estamos en la casa de una persona muy especial. Todos los oyentes del partidazo, que sé que le tienen un cariño enorme, pudieran escuchar de viva voz de Juan Carlos Unzué. ¿Cómo está?
Pues lo sigo llevando bien. Tranquilo y preparado para lo que venga.
En esta situación supongo que uno también habrá descubierto cosas increíbles, ¿no?
Al final, lo que yo he sentido es amor incondicional por mi mujer.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Me voy por...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el entrecot de vaca a 16,95 euros el kilo hasta el 23 de marzo en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Una sola noche para estar a ambos lados de la ley. Diablo.
Si te quisiera muerto, lo estarías.
Y ajuste de cuentas.
500 peleas y ya puedes considerarte un auténtico tipo duro.
Dos de Vin Diesel. El sábado por la noche, en 13.
Té, Albert, el Barça partit important d'Eurolliga al Palau avui contra Zalgiris.
Sí, i atenció que busca el Barça la 17a victòria a Europa. Si guanya i es donen tota la sèrie de resultats, per l'Avarà es pot acabar cinquè al Barça aquesta jornada de l'Eurolliga, és a dir, ja no parlem de play-in, sinó de play-off. Realment té un calendari bastant, ho venim comentant, assequible al conjunt blaugrana, que està teòricament instal·lat en aquesta muntanya russa durant tota la temporada, però en un bon moment. Són 4 victòries als últims 5 partits entre totes les competicions. Una de les setmanes més plàcides, ho comentàvem ahir en Joan Pernyarroia, de la temporada, guanyant el Partizan i també guanyant a pista del Morabanc a Andorra. Avui ha de guanyar i recuperar també l'Avaraix davant Zalgiris, que recordem, el debut de la competició va vèncer ja el conjunt blaugrana per 7 punts de diferència. Parla Darío Brizuela, parla el bastió del Barça.
És evident que queremos estar en el playoff, intentar saltarnos la etapa del play-in, porque bueno, es muy peligroso. Sentimos que aún jugando el play-in tenemos muchas posibilidades, porque no creo que nadie quiera jugar contra nosotros ahora que estamos recuperando a gente y cada vez estamos jugando mejor y estamos en un punto de confianza importante. El objetivo es entrar en play-off, tener un buen rival y aprovechar esa semana que tienes libre para intentar descansar, que no nos viene mal tampoco, claro.
Hem de dir que encara no torna Jan Veseli, haurà d'esperar 3 setmanes més. Aquest Barça, Zalgiris de l'Eurolliga, 2:15, 20:30 al Palau Blaugrana.
I atenció a l'Uni Girona, que ja el tenim a les semifinals de la Copa de la Reina.
Falta un partit menys perquè torni Roberto Íñiguez per
entrenar a la final,
tant de bo sigui a la final. Se li ha posat bé el quadre a l'Uni Girona perquè va guanyar amb patiment, ningú va dir que això seria fàcil, 71-68 al Guernica, però és que a la mateixa part del quadre, el Jairis Murcia s'ha desfet del vigent campió, que és el València. Jordi Sargatal és tècnic assistent del conjunt català.
Ese punto también mental creo que es importante, que el equipo iba 10-11 abajo, ha sido capaz, ¿no?, de seguir creyendo y seguir trabajando, contentas porque, bueno, hacía 2 años que el club sufría, ¿no?, en estos cuartos y no podía pasar a semifinales. Ha sido un partido, como decía Marta, que era difícil y lo sabíamos, pero lo hemos trabajado.
Doncs tenim per aquesta part del quadre demà 2:15 de la tarda la semifinal catalana, la semifinal de l'Uni Girona davant el Jairis Murcia, i avui quedarà definida l'altra semifinal, altra part del quadre, Casademont, Saragossa, Gran Canari, Perfumeries, Avenida Estudiantes.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
En marxa la Copa d'Espanya de futbol sala, Juan, i avui tenim duel català. Als quarts de final tenim un Barça-Santa Coloma.
Lo que garantiza la presencia de un equipo catalán al menos en semifinales, los azulgrana, vigente campeones, buscan el que sería su octavo título en una temporada donde ya han perdido 3 competiciones, la Copa del Rey, la Supercopa de España y la Copa Cataluña, precisamente esta última ante los colomenses, motivo por el cual la Copa de España cobra más importancia si cabe. Adolfo Fernández, jugador del Barça, ex de Industrias.
Tenemos la oportunidad ahora de dar un golpe encima de la mesa y conseguir un título muy importante y muy difícil a la vez. Yo creo que están demostrando durante esta temporada que están haciendo una temporada espectacular. Es que a mí no me sorprende porque tienen un auténtico equipazo que hace un fútbol sala muy alegre y muy vistoso, y nada más ver la plantilla a principio de temporada pues podía llegar a imaginar que podía tener la oportunidad de estar en Copa y luego en unos playoffs.
Por su parte, Industrias regresa a la Copa de España 8 años después con la etiqueta de ser el posible tapado. Esta temporada, de 3 enfrentamientos contra el Barça, le ha ganado en 2, aunque en el último cayó con claridad recientemente 9-3 en el Palau Blaugrana. Xavi Closas, técnico de Industrias.
Crec que el Barça sempre és favorit. Això no vol dir que no li donem guerra, que no sortim amb la il·lusió de guanyar-los. Jo crec que hi ha diverses claus. Una és com sortim nosaltres, la capacitat que tinguem de competir en una competició que per molts de nosaltres és nova. Si l'afrontem com els partits de Lliga que estem afrontant, ho competirem i ho competirem bé. L'altra és els duels individuals i després l'encerta dins de les àrees, no?
Feixas y Fitz son baja en el Barça, en Industrias todos están disponibles. El vencedor se enfrentará en semifinales al ganador del Peñisco, la Cartagena, que se juega antes. Ya están en semis, Movistar, que eliminó a Jaén 4-3, y Palma, que dejó fuera a El Pozo Murcia 3-2.
Gracias, Juan.
Que va a llover.
També tenim aquest cap de setmana a Fórmula 1, Gran Premi de la Xina. Hamilton amb Ferrari ha volat, ha fet la pole en la classificació a l'esprint. Alonso sortirà a l'11, Carlos Sainz al 13. Parla Fernando Alonso.
El coche nos ha dado buenas sensaciones desde el primer momento. En la Q1 me sentí muy bien, genial. Creo que estaba segundo por gran parte de la Q1, así que ojalá volviesen las cronos a una sola vuelta, porque ahí nos beneficiaría. Y luego en la Q2 al límite de estar en la Q3, así que creo que en general un buen sábado y que nos da esperanzas de sumar puntos, sobre todo en la carrera del domingo, ¿no? Que es nuestra gran prioridad, la carrera del domingo y la crono de mañana.
Gil, que ahir a aquestes hores ho deixàvem pendent pràcticament de confirmació oficial, va arribar al cap de pocs minuts, Kirsty Coventry, nova presidenta d'Alcoi.
Tot lligat i ben lligat. Necessitava 49 vots a la primera votació i els va obtenir l'exatleta de Zimbabwe, nova president d'Alcoi. Intentarà esgotar el mandat de 12 anys. Samarang va obtenir 28 vots a la primera votació, no en van ser prou.
El voto ha sido determinante, el resultado es muy determinante y desde luego el resultado es el justo y con ese vamos a sacar adelante ese comité olímpico perfectamente.
¿Crees que era subcampeón?
No, menos. Aquí no hay medalla de plata. Aquí ha habido un ganador y todos los demás no hemos podido ganar. Por lo tanto, no somos ni campeón ni subcampeones ni nada. Me ha sorprendido, pero la ha sacado con muchísima diferencia. Y por lo tanto, es una presidenta que tiene un apoyo de los miembros muy potente. Y eso es una buena manera de empezar una presidencia.
I que haurà d'afrontar temes com el retorn de Rússia al moviment olímpic. En clau nostra, ho ha dit Angelito a la primera cadena, apunta un nom de futur per ser president del COI. Pau Gasol.
Apuntat, queda. Acabarem dient que en tenis a Miami aquesta tarda juga Paula Badosa contra la canadenca Victoria Mboko, i en waterpolo tenim demà quarts de final anada de la Champions femenina. Tenim un duel català, Sant Andreu-Mataró, i el Sabadell s'enfrontarà a la Limos Grec.
Hail, superstar!
¿Y vi alguna cosa que os debe preocupar? Porque a mí me preocupó. Ayer, ¿qué vi que me preocupó, Pedri?
A Petón le preocupa Pedri, comentarista de l'Atlético de Madrid. En fi, ho dèiem ahir, fem la rematada avui. Maite Zúñiga, plusmarquista espanyola de 800 metres femenins, el rècord més antic de la història de l'atletisme espanyol, explicant què li va passar el dia que va batre el rècord.
Yo terminé la carrera sin saber qué marca había hecho, había ganado la prueba, y entonces yo me volví corriendo por la recta, ¿vale? Y a mitad de la recta yo empecé a notar que la pájara venía, y que venía fuerte. Entonces me salí de la recta y me metí al vestuario. Y lo único que puedo recordar cuando me desperté del vestuario es que estaba lleno de chicos en calzoncillos, ¿vale? Porque me había metido en el vestuario de masculino. O sea, iba tan zombie, tan pájara, que es que no me enteré ni de lo que estaba haciendo. La gente entraría y diría, ¿esta señora qué hace aquí? Yo cuando muchas veces veo a la gente que terminan con marcones y siguen dando vuelta a la pista, yo digo, ¡madre mía! ¿Cómo puede ser?
Imagínense la escena, hace 30, 40 años, una señora en un vestuario. En fi, última hora, Ballori Mundial, última de pista hora. Coberta de Nanjing. Esther Guerrero estarà a la final dels 1.500 metres gairebé 700 policies vetllaran per la cobertura de seguretat de la Volta Ciclista a Catalunya.
Que comença el dilluns que ve.
Sí, senyor.
Les enquestes en clau Barça. Creieu que el Barça començarà la temporada que ve al Camp Nou? No, 73%. En clau espanyol, sempre tocant fusta, eh? Per qui patiu més que prengui mal? La majoria, el 66%, per Cumbula. I en clau Girona, ahir ens va dir el Delfí Geli que pel Girona el caviar és estar a primera divisió. Esteu d'acord? Sí que esteu d'acord, immensa majoria, 91%. Arribem a les 4, seguiu a la COPE. A Esports COPE estem pendents de tot. Bon cap de setmana.